Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Sara Riera. Mentre a la ciutat de València encara ressonen els crits de la manifestació d'ahir, on més de 130.000 persones van demanar la dimissió del president Carlos Mazón, avui en molts municipis de la Ribera Alta continuen traient aigua de baixos que encara estan inundats. Algemesí, Albert Cots i Vicent Mifsud, bon dia.
Bon dia. El barri del Raval d'Algemesí és una de les zones més afectades encara a la comarca de la Ribera, on es va desbordar el riu Magre pels forts aiguats, sobretot en capçalera. En aquesta zona hi ha treballant centenars de voluntaris i un equip de 90 bombers de la Generalitat de Catalunya encarregats de coordinar les tasques d'extracció de fang i de garantir la seguretat en una zona on conviu la maquinària pesant amb centenars de voluntaris de neteja. Segons ens han explicat, encara han d'inspeccionar l'únic aparcament soterrani de la zona, però no es creu que hi hagi noves víctimes perquè no hi ha denúncies de desapareguts. No s'hi ha entrat, però, per riscos estructurals en l'habitatge. Ens expliquen que només hi ha les tasques de neteja encara duraran setmanes. Vicent Mifsud, Catalunya Ràdio, Algemesí.
Més notícies, Sergi Ruiz.
El que ha passat al País Valencià ha posat en alerta la resta de territoris mediterranis. A les Illes Balears, el govern del PP farà marxa enrere i tornarà a prohibir la construcció de cases en zones inundables. N'hi ha 43 i en algunes ja s'han viscut torrentades inoblidables. Palma, Arnau Maimó.
La tragèdia al País Valencià ha fet reviure als mallorquins la inundació del 2018 a Sant Llorenç d'Escardassà. El cabal del torrent es va multiplicar per 4. Van morir 13 persones. A l'àrea metropolitana de Palma també hi ha preocupació. 123.000 persones viuen en zones inundables. La geografia peculiar de Mallorca augmenta el risc de torrentades. Ho reconeix el director de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Balears, Joan Estrany.
La foto de les inundacions a les Illes Balears venen caracteritzades per un territori micro, un territori molt petit, amb unes conques de drenatge, per tant, uns rius que tenen un recorregut molt curt, molt abrupte, però sedent de la zona de muntanya, en les quals la resposta hidrològica és molt ràpida.
Per reduir riscos, l'antic govern socialista va prohibir la construcció de cases en zones inundables, però el nou executiu del PP ho va tombar. Finalment, Marga Proent rectifica. El Partit Popular està negociant amb l'oposició la introducció d'esmenes al seu propi decret, que es vota dimarts al Parlament.
I mentrestant a Catalunya, interrompuda la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per una avaria a la infraestructura. Afecta la línia R12 de Rodalies i els regionals R13, R14, R15, R16 i R17. Segons Adif, l'avaria s'ha produït a 9:45 del matí en el sistema de senyalització amb especial incidència a l'estació de Sant Vicenç de Calders. De moment, no hi ha previsió de quan es podrà recuperar la normalitat. Renfe això sí, ha habilitat un servei d'autobusos alternatiu per cobrir el tram afectat.
I a aquesta hora comença la plaça del Mercadal de Balaguer la jornada final del campionat sènior de colles sardanistes. La categoria veterana tancarà avui la Lliga en el 73è concurs a la capital de la Noguera, on a més també s'hi celebrarà la final del campionat regional de la Terra Ferma. Balaguer, Quim Rotllant, bon dia.
Hola, bon dia. En total, el concurs hi prenen part mig miler de sardanistes de més de 40 colles d'arreu del país, de les quals 7 a 8 tanquen aquesta lliga de la categoria sènior. De les finalistes, la Toc de Dansa de Tarragona hi arriba amb un avantatge numèric d'enfrontaments guanyats, però la colla Sabadell, que també opta a ser campiona de Catalunya en aquesta modalitat, podria forçar l'empat si en guanya les dues sardanes del concurs d'avui. Manel Andreu és el responsable del grup Toc de Dansa de Tarragona.
Doncs amb l'esperança de poder revalidar per tercer any consecutiu aquest campionat, sabent que serà difícil. Per exemple, fa 2 anys arribem amb la mateixa avantatge i al final la Sabadell ens va empatar i vam tenir que anar a Sardana de Sant Pat. Tot està per decidir, la igualtat entre Sabadell i Toc de Dansa és màxima.
La colla Cloro de Goges de Banyoles i la Ressò de Sabadell opten a la tercera i quarta plaça, ara mateix amb avantatge per la colla del Pla de l'Estany. La plaça del Mercadal de Balaguer, per tant, ara mateix, galop de presentació de les colles, cobra aquesta jornada final del campionat sènior amb 7 colles, la recopa de la temporada amb 24 colles i el campionat de la Terra Ferma amb 25 colles presents a la capital de la Noguera. Quim Rotllant, Catalunya Ràdio, Balaguer.
I ara els esports amb la Montse Mir.
Héctor Fortes baixa d'última hora per al Real Sociedad Barça d'aquest vespre a la Lliga de Futbol per unes molèsties al sacre, segons informa el club en un comunicat. Lamine Yamal, Cubarsí i Olmos sí que són a la convocatòria. El partit a les 9 amb transmissió a la TDT. Abans de 6:45, Getafe Girona, amb 11 baixes a l'equip gironí, l'última la de Creixi. El partit el transmetrem al Tot Gira. El Barça fa oficial l'acord de patrocini amb Nike que li donarà 1.700 milions d'euros en 14 anys. La multinacional iguala la prima als equips masculí i femení per guanyar la Champions, 3 milions d'euros. El central del Madrid, Eder Militao, es perdrà tota la temporada després de la lesió greu que es va fer ahir al genoll dret al partit contra l'Osasuna. I l'Inter de Miami, de Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba i Luis Suárez, ha quedat eliminat a la primera ronda dels play-offs de la MLS contra l'Atlanta United. Anglaterra, quarta derrota seguida del Manchester City de Pep Guardiola, la segona a la Premier, ahir al camp del Brighton.
Fins aquí les notícies. Cada setmana que Prava us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan passen 6 minuts de les 12 del migdia. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un balança que va arribar al món un dimecres de lluna minvant, un home que va néixer el 20 d'octubre del 1976, i aleshores la cançó número 1 que sonava a totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi l'actor Roger Coma. Bon dia, bona hora.
Bon dia i bona nit.
Bona nit, bona nit. És la cançó més friqui que ha sonat mai en aquest espai. Puja, puja.
Ah, sí?
El dia que vas néixer, sí. Això ho petaves, veu?
No me'n recordo.
Disco Duck. Es veu que parla sobre un individu que està desesperat per ballar en una festa com si fos un ànec.
Bé, això m'ha marcat moltíssim.
Sí, realment, no?
Sí, sí, ha sigut la tònica de la meva vida, sempre he intentat fer això.
Tu vas tenir un grup de música de...
Sí.
I què tocaves?
Sí, jo tocava el baix, saps? Em van enganyar, jo tocava la guitarra, evidentment, i clar, som tres guitarres, tu seràs una quarta guitarra, vols tocar el baix? I vaig dir sí, per ser massa bona persona, i me'n vaig empenedir sempre.
I allà va quedar?
Llavors, quan vaig començar a fer teatre, vaig tenir com l'estrany dilema, jo vaig veure com un dilema, o teatre o música, Roger. O sigui, suposo que tenia a veure amb la vida de Banyoles o centrar-me en la vida d'estudiant a Barcelona, a l'Institut del Teatre, i vaig dir, mira, necessito tallar amb allò i focalitzar-me i fer un gran viatge astral aquí a Barcelona.
Per lligar funciona més la vestimenta de músic o d'actor?
Jo d'actor, que d'actor.
És insuperable,
vull dir... M'ho han dit, eh?
Com t'han canviat les nits aquests últims 10 anys, Roger? Respecte a aquell Roger que sí. Tocava el baix.
Mira, jo cada vegada dormo pitjor, és un clàssic, no? Però els clàssics i els tòpics és l'única cosa que és real a la vida. I cada vegada dormo pitjor. I fa 10 anys encara dormia bé amb els primers fills i ara amb els últims 7 fills. No, en tinc 3. Llavors amb l'últim ja, malgrat... aporto molt poc valor i ja no col·laboro massa a les nits, però dormo molt malament.
Pare de família nombrosa. Volgudament sí. O t'hi has anat trobant?
No, sí, volgudament. Sí. Crec que el tenir fills et dona com una cosa bastant interessant i alhora molt molesta, que és que et fa renunciar molt a la importància que tu et dones a tu mateix, no? I això... emprenya, és molt incòmode, però al mateix temps és molt satisfactori, perquè dius, bueno... no era tan greu, allò. Però al mateix temps, no, és que tinc espai per mi, si tinc els meus projectes o no els... Sí, d'acord, he de rentar els plats, d'acord. I et centres en allò, no? I vas tornar... És com un aterrar permanent i potser estàs massa a terra a vegades.
Ara quants anys tenen?
Jo diria 10, 9 i 3.
Ah, carai, per tant, el tercer... Sí. O sigui, és com la joguina dels altres, dels grans.
Sí. Tenim molt suport, sí. I el ja cobren per cuidar-lo una mica, sí.
I quan dius que a les nits has deixat de ser útil...
Sí.
Què vol dir això?
No, que abans jo... O sigui, el petit es desperta molt, aquest té un molt mal dormir. Doncs jo abans em despertava, els bellugava bastant amb els altres, i ara aquest últim, com que encara mama, doncs...
En 3 anys, encara mama.
Sí.
Va,
sí,
això, bueno, ara
està
és...
deixant, porta un any que està deixant de mamar, però quan no té febre, després és que s'està adaptant a l'escola, després és que ara és estiu i anem tots espullats, i saps? Sempre hi ha una cosa o altra per seguir mamant. Com tants vicis a la vida, vull dir, què he d'explicar?
I hi ha moments en què coincidiu tots 5 al llit de matrimoni?
El diumenge al dematí, sí. Sí, sí.
O sigui, avui al matí, avui t'has perdut.
Sí, sí. Oh. Ara, no, no, és tot el dematí, no, són 10, 12 minuts, 12 minuts i mig, alguna cosa.
Però la felicitat deu ser això, no?
Sí.
O no?
No, la veritat és que quan hi ha molta gent allà, i jo em poso com... em faig molt d'àrbitre, i aleshores trec un rol molt crispat. Jo crec que puc ser un pare que faig moltes bromes, però al mateix temps... puc ser bastant dictatorial, i no tinc terme mig, no sóc aquella persona fluida, aquella persona... No, o vaig a una persona molt excèntrica, molt clownesca, o sóc un tirà.
I ara, per exemple, o sigui, com... on dorm? Tu on dorms?
Mira, a mi m'agrada molt dormir a terra, llavors tinc un futon, però molt prim, que potser fa un centímetre de gruix, i me'l poso i me'l trec cada nit, perquè penso que també, ja filosòficament sempre he pensat que tenir una habitació només per utilitzar-la a les nits és un atràs. Aleshores, muntes i desmuntes, no? Vull dir, no costa res, estires i reculls el dematí.
Com els asiàtics.
Com els asiàtics, sí, sí. I aleshores dormo bastants dies al menjador. O sigui, començo a l'habitació,
a la parella, i a la teva parella,
i me'n vaig cap allà. Sí, sí. Comencem 3 i després acabo dormint sol.
Dormint a la llitera encara no t'hi has trobat, amb els altres dos.
També. Sí. Tenim unes lliteres mòbils, també. Tenim com unes... Sí, és igual, és molt llarg.
La millor nit de la teva vida.
Mira, doncs la millor nit de la meva vida, em preguntaves pel grup de música, doncs jo crec que era una que vam viure en una discoteca de Banyoles que deia Blau, vam tocar, i després va ser una mena de nit molt delirant, on en una sala d'allà darrere del backstage vam muntar com, no sé, ens vam vestir amb els looks dels gogós i una cosa com bastant surrealista, i suposo que tenia a veure, i ho recordo com èpicament per la nostàlgia, amb aquesta cosa com de l'amistat, com una cosa com intensíssima. Era una cosa... Nosaltres tocàvem aquest grup de música, es deia Josephine Libido. Érem tot un grup que érem molt heterogènics i ens vam convertir en un grup d'amics, com ha de ser, eren 16 anys, era com una cosa molt iniciàtica, no? I mai havia rigut, mai he tornat a riure tant com aquella època, i no era només una qüestió del fet de sortir, sinó que només estàvem junts i es creava aquesta mena de sintonia com hilarant i molt verbal, també, que crec que és una cosa que també ja tenia abans i encara això ho ha reforçat, de la broma amb el llenguatge, broma amb el llenguatge, broma amb el llenguatge, i allà reiem moltíssim.
Les conserves, aquestes amistats dels 16 anys?
Sí, alguns, sí.
T'ha estat fàcil conservar els amics i tenir 3 fills?
No, la veritat és que no.
No ho dic perquè...
Vaig intentar... Ah, bé, sí, jo ara, per mi, l'amistat ara ocupa un rol una miqueta, com deia el Monzó, tenir amics és frívol, no? I, doncs, és infantil, deia. Tenir amics és una cosa molt infantil. Doncs, jo no ho penso, però sí que em costa conservar-los i cuidar-los.
Però sí, no? Sí. O sigui, hi ha un moment de la teva vida, que és la preadolescència, l'adolescència i l'inici de l'edat adulta, en què els amics tenen un pes... que tal i com està organitzada avui la vida, després el perden, aquest pes.
Totalment, sí. Sento cançons de gent que té 20 anys parlant d'una gran decepció perquè el seu amic l'ha traït. Dic, ostres, és que no sé de què m'estàs parlant, saps? No puc connectar gens amb aquest sentiment, queda tan lluny. The word was weaponized.
L'eclipsi del suplement aquesta temporada hi participen 3 cançons per una nit de festa, una nit tòrrida i una nit d'insomni. Comencem per la nit de festa, Vampire Weekend. Aquesta és molt recent, no?
Sí. A veure, sí, com... jo me l'escolto ara i és que la que em posa és que la que em posaria ara si sortís. Sí, si sortís, en el cas hipotequíssim.
Quants anys fa que no surts de festa? No, una nit allò que de tornar a les 6 del matí a casa.
Ah, això, a les 6 del matí? No sé, potser fa 120 anys, no sé, molt. Diria 15.
Ho havies fet, per això?
Sí, molt, moltíssim. És que crec que ho vaig fer tant durant una època.
Et vas passar el joc.
Sí, jo ja ho tenia fet. I pensava quan estava dintre, és que no, mai deixaré de fer això, perquè això m'agrada tantíssim.
On anaves?
Jo recordo sobretot l'època que anàvem a Plataforma, l'època d'Institut del Teatre.
Encara existeix, eh?
Encara existeix?
Sí. M'ho han explicat.
Ni ho sé. No anàvem a la Pola, anàvem per les plataformes, pel gòtic, els tancàvem els bars, per aquella zona bastant. Sí, sí, però dijous, divendres, dissabte, diumenge, molt, molt, molt intens.
Ho enyores?
Gens. Gens, gens.
No hi tornaries.
No, de cap manera, quin cansament. Ara són les 11 i ja dic, buah, quina son.
Bé, són l'hora que fan la migdiada dels teus crios, sí. Les 11 del matí, vull dir que seria el segon son.
El segon son, sí, sí, sí. Sí.
O sigui, aquesta és la que et posaries ara per una nit de festa. Ho hem mirat, és una cançó, els Vampire Weekend, que canten, parlen sobre les guerres i els conflictes al món, no sé si encaixa gaire.
No, perquè és que ens passa que, que l'anglès ens sona com una cosa purament musical. No llegim el que hi ha. O sigui, ara escoltes cançons que cantaves amb 12 anys i dius, uau, està dient això? I aquí encara em segueix passant això, no l'escolto, no l'escolto.
Tu ets de celebrar coses? O sigui...
Zero.
No.
No en sé, m'agradaria ser-ho, però jo crec que era dat de la meva família una incapacitat per construir el ritual i per donar importància als dies aquells que allò... Jo, per exemple, no sé, amb la meva parella no tenim un dia de celebració. De parella, ah, aquell dia ens vam unir. Unir.
Recorda? Com us vau conèixer?
Ens vam conèixer fent una obra de teatre que es deia El Mercader de Venècia i de cop, no, estàvem parlant allà als passadissos i t'adones que estava una persona que, ostres, que tot és fàcil. Tot és fàcil, tot era fàcil. I que, ostres, m'encantaria poder compartir la vida amb aquesta persona perquè és que no ho veig possible, ho veig totalment impossible, però és que crec que seria molt fàcil. I va anar passant així, vam anar empenyent, després ella va empenyar més, després jo vaig empenyar més, i ens vam acabar trobant al cap de 3 mesos. I després va anar molt ràpid, al cap d'un any ja tenim un fill.
Quants anys fa d'això?
Això, doncs, si el gran té 10 anys, doncs en deu fer 11 i mig.
Mm. Clar, és curiós que arriba un moment de la teva vida en què el que t'agrada d'una altra persona és que et posa les coses fàcils, que és una qualitat que segurament quan tens 16 anys i amb les primeres enamorades,
sí,
no és el que valores, no?
No, perquè ja tots venim molt intoxicats i busquem toxicitat també, no? Hi ha aquest sentiment de, ah, l'estic perdent, on està anant, què m'està passant, em sento incòmode, no sóc tot el que podria ser, no? I a cada època busques coses diferents. També hi ha gent que recurrentment busca el mateix patró, no? Però sol passar bastant aquesta cosa. Ara fas de pare i el següent parella fas de fill, no? Sol passar bastant. I en aquest cas estàvem bastant equilibrats, trobo.
Jo et veig... Sempre t'he vist molt jove.
Carai.
Sí, et continuo veient molt jove, però és que, clar, veig que d'aquí poc em fa 50 ja.
No m'ho he dit mai ningú, no m'ho diguis això, sisplau, no vull parlar d'aquest tema. Sí, potser sí. La veritat és que ara ja feia molts dies que deia que en tenia 48, els acabo de fer fa molt poc, però ja feia un any que ho anava dient com per anar-me fent la idea.
Però, sí, per exemple, sí, aquesta cosa, fer 50 anys, sí, encara tu pots començar a pensar, sí, ho celebraràs, això? Tu que dius que no ets de celebrar.
Intentaré no celebrar-ho. No fa cap il·lusió, no?
Bufar espelmes...
No, és que trobo també... És que trobo que el ritual de l'aniversari em sap greu, perquè hi ha gent que el viu moltíssim, però què celebres realment? O sigui, que vas néixer aquell dia, que t'estàs fent més gran, la idealització d'un número també, no m'agrada. Celebraria un dia important, com la gran derrota del 1714, d'acord? Una gran derrota. Sí, però el fet del naixement, una cosa que totalment passiva...
A veure, aquests 10 últims anys et deus haver fet un fart d'anar a festes d'aniversaris de l'escola.
Potser és això. Les he vist tant...
O si un dia decides si no celebrar l'aniversari d'un dels teus fills, els hi crees un,
sí, no, no,
un trauma
no
considerable.
I faig l'esforç totalment artificial de construir un gran dia molt especial i fer veure que m'ho crec i tot això, però sobretot el pitjor dels aniversaris és que la gent canta molt malament en aquest país. O sigui, no canteu si no sabeu afinar mínimament, perquè és que allò destrossa el ritual.
Ah, i quina cançó cantem, no?
Clar, és una cançó...
Bueno, perquè, sí, sí.
Americano catalano.
Sí, sí. O castellanitzada, ja, absolutament,
bueno,
també.
Ah, sí.
Tu ara, si et diuen camp o ciutat, què respons?
Aquesta és la meva pregunta que crec que m'ha articulat tota la meva vida, la dualitat aquesta. Jo quan vivia aquí a Barcelona, ara visc a la Floresta, quan vivia aquí a Barcelona volia marxar cada cap de setmana, ara estic en un entorn urbà totalment, però amb una pàtina com semi de bosc, mig, però sempre tinc aquest dilema, és una cosa que em preocupa moltíssim. Hauríem de viure al bosc, hauríem de viure d'una manera com ideal, com naturalista.
Tu
com
hi vas viure al bosc, no? Vas criar al bosc,
sí,
no?
Sí, jo fins a 16
anys. A Camós, no era? On
sí,
era?
És una casa que estava com al mig del bosc, però... Sí, sí, però anàvem vestits.
I... Sí, sempre?
Sempre que sempre.
Els teus pares eren científics, no? Eren metges,
sí,
o...?
Sí, sí, és metge, el meu pare és metge, ma mare és infermera, ven del món de la sanitat, de la medicina, com una cosa molt, 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 molt terrenal i molt palpable i demostrable, tot. Sí.
I quan tu et plantes allà i els dius que vols ser actor...
Sí, no, perquè ells també
han tingut
una vessant artística sempre. No, gens. Jo recordo que...
Comprar.
Sí. Tots han tingut una vocació artística molt important, frenada una mica per la importància del món científic, no? El meu pare revelava fotos als anys 70, i, vull dir, havia coincidit amb l'exposició amb en Joan Fontcoberta, tenia aquesta vessant també més hippie, i l'ha anat... tenint en un segon pla, però l'han anat mantenint de gran, i la meva mare també pintava. Per tant, han sigut com un equivalent. Jo tenia això, jo he estat en 1000 museus, els viatges amb els meus pares sempre eren a visitar pues, un museu de Toulouse o de Narbona, on fos el museu d'art
modern. No t'avorries?
No, el món de l'art estava molt present a casa meva, però com d'una manera com secundària.
I en el moment en què trenques amb el camp i vas a la ciutat, ells... Clar, o sigui, amb 18 anys marxar de casa, un canvi tan gran, no?
Sí.
Et donen suport aquí.
Sí, suport, sí. Jo entenc que per tota família doncs, és difícil no, acceptar que els fills marxen, però potser va costar una mica, però bueno, però escolta...
Es van estalviar els aniversaris.
També, sí.
Una nit d'insomni.
Veles i vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir. Ab llurs amics, lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal.
Preciosa. Sí. Realment t'ho poses quan no pots dormir o...?
No faig res quan pots dormir. Però si fes... O sigui, m'ha vingut aquesta cançó perquè pensava que quan no pots dormir hi ha com una exageració dels moments crítics o emocionals o el que fos de la teva vida. Jo aquesta cançó la sentia molt de petit perquè era dels pocs discos que hi havia al tocadiscos de casa i em vincula amb quan era petit. I en aquesta mena de viatge nocturn com gairebé lisèrgic, no?, suposo que el tornar a la infància és en el moment en què ferides o petits camins es comencen a construir i torno bastant allà.
És el poema Veles i vents de l'Ausiàs Marc, musicat pel Raimon, la història d'un viatge des d'Itàlia a València a la recerca de l'estimada. Has viatjat per amor?
Sí. Com super.
Aquesta no te l'esperaves,
sí, sí,
eh?
Sí, que havia de veure, amor, sí.
On has anat?
Sí. Bastant per França, sí. Una època. Però també saps què passa? Aquestes coses internacionals, hi ha una mica com la idealització de l'Erasmus, saps? Hi ha com una mena de fascinació que no és tant la realitat com la literatura que construeixes. Que vivim d'això, eh? Només no vivim de literatura. Però potser ja, en aquella època hi havia com un excés... de mirada romàntica. Ara visc molt bé en aquest món pla científic i totalment escèptic i gairebé farmacèutic.
En algun moment et vas imaginar vivint o construint tota una vida a París, per exemple?
En algun moment, sí. Sí. I temps més tard hi vaig tornar també, com forçat, rotllo. París m'agrada molt i quan hi has anat molt, perd valor. Crec que les coses són millor vistes de lluny. Sí. Quan hi vaig estar, vaig passar 3 mesos, se'm va fer etern, llarguíssim, i una cosa com molt anodina. Vista amb la distància, París és molt millor.
Què et preocupa ara?
Ara em preocupa que estic preparant una cosa i estic bastant nerviós perquè... la meva feina té a veure molt amb el judici de l'altre, amb el feedback que et torna, i em preocupa una mica que una cosa que he de presentar ara de teatre, rebre un feedback positiu o no, i suposo que em preocupa...
La validació.
La validació, sí. Ah, mira, no havia pensat mai en aquest substantiu, però sí, sí, sí.
Aquesta cita que et preocupes, el 16 de novembre, amb un monòleg que estrenaràs al Cruïlla Comèdia, correcte, al Festival Stand-Up en Català de Barcelona?
Correcte, sí, sí.
Clar, és una cosa,
sí, sí,
jo no t'he vist encara fent, sí, stand-up dalt d'un escenari tu sol defensant un monòleg còmic, entenc, no?
Sí, 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 és però... còmic, però és un còmic que... Jo crec que els stand-ups tenen com... apreten molt pel món de l'acudit, no? I ja està molt pel ramat, no? I la meva proposta està una mica més a prop de l'actor, també, a mig camí de l'stand-up i de l'actor.
Tu has, o sigui, escrit tu?
Ho he escrit jo, sí,
el
sí.
El que defensaràs,
sí.
Eh?
Tot l'estiu escrivint, de cop arribo al setembre i dic, ostres, tinc una peça de 2 hores 45 minuts. Ja puc començar a retallar perquè durarà gairebé una hora, durarà menys d'una hora. I ara estic bastant content dels temes que toco allà.
Qui ho ha vist?
Ho ha vist l'Oriol de Balanzó, que és que em va fer l'encàrrec. Ho ha vist la meva santíssima senyora. Ho ha vist el Biel Duran, el José Pérez, actor, l'Alba Pujol.
I en aquesta validació? O sigui, sí. Tu els hi has deixat llegir o els hi has representat?
No, els hi he representat. D'una manera molt violenta, molt incòmoda, perquè era fer una funció per dues persones o una
han
persona.
Han rigut?
Sí. Rius amb la timidesa de que el tinc molt a prop, aquesta persona, i tampoc em fa tanta gràcia. O sigui, crec que el riure és una cosa molt col·lectiva. Necessita un grup de gent massa crítica. Si hi ha 50 persones, fa més gràcia que si són dos. Això és així.
I de què parles?
Doncs parlo d'això, del feedback, sobretot de la necessitat de que em retornin feedback. Parlo... l'estructura narrativa és a partir d'un funeral i de l'encàrrec que he de fer el discurs del funeral sense tenir-ne ganes. I és com a metàfora totes les coses que has de fer amb la meva feina i amb totes que has de fer sense tenir-ne ganes, però que si t'hi poses, bueno, acaben sortint coses i que la vida no és altra cosa que un encàrrec. No? I,
bé, sí, parles de la mort, també.
De la mort, sí, sí, ui, sí, la mort, però d'una manera com molt, molt de cara, eh? No, no la mort, com... fent molts sorolls, uau, uix... No, és una mort com... sense mística, diguéssim, com un pas més, d'una manera com molt...
Tu tens fet el testament?
No. No, 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 no. Vaig estar en aquest programa de...
L'herència tampoc
de
no.
De caigut del cel i estava sí, sempre amb advocats i tot això, i tothom deia, no l'has fet? Ah, no, no, sí, ara el faré, ara el faré. Però no, no, no l'he fet, no.
Tens gaires coses que hagis de deixar?
Potser té a veure amb això.
Gràcies, vull dir.
Si ho hagués deixat tot molt arreglat, tinc molts problemes, no tindríem gaires problemes. No?
Roger Coma, em queda una cançó, però si ara baixés un extraterrestre a la Terra i haguessis d'explicar-li com som els catalans, tu què... Què els diries?
Que som una gent que amb una màscara molt grossa de correcció i de molt valor per la... pel resultat no se'ns permet o no ens permetem treure el gust de viure perquè som mediterranis però fent veure que som europeus.
Tu ets aquesta persona, també?
És si m'estava definint a mi, suposo.
Tu, que ets català, i ves que has fet bastanta bandera del tema de la llengua, normalment, si ho pots, evites treballar a Madrid, en el teu ofici, que paguen bastant millor que aquí, per cert?
No, 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 no. Bueno, treballo més còmode aquí. Si el projecte que em surt a Madrid és molt gustós i ben pagat, i vaig sense cap problema, he estat molts anys anant-hi molt, ara m'ha sortit molta feina aquí, suposo que m'he fet més gran i m'he fet més quilòmetre zero, no només per la família, sinó també com ideològicament m'he anat polititzant més a mesura que m'he fet gran, no? Ho portava d'una manera com més en la intimitat, i ara, no sé, em surt per tots els poros. També la situació del català s'ha agreujat moltíssim i em provoca molta insatisfacció, molt malestar, i aleshores sí que ho visc d'una manera molt més polaritzada, molt més intranquil·la. Em parlo d'això també a l'espectacle, no? I... però no, si em surt una cosa bona a Madrid, però casualment, res no és casual, no hi he anat últimament.
En algun moment la feina ha estat el més important per tu, o mai?
Gairebé mai, eh? Gairebé mai. Perquè quan era el més important, en aquella època, quan tens 27 anys, perquè és amb el que et trobes un rèdit social, també ho pentinava tot d'una manera de pàtina com artística, com, no sé, com idealista. La feina és un mitjà per aconseguir alguna cosa. Però mai he tingut una vocació de, ostres, he d'anar a Madrid, m'he de presentar tots els càstings que pugui, 30.000 estrenes. Sempre he tingut la sensació que la feina estava en un segon terme.
Una cançó per una nit tòrrida.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Nits de glòria a París, ara sí que ho veig.
Sí, 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 sí. La javanesa és una cançó mítica. Bueno, el... sí, sí, el Gainsbourg és aquesta barreja de persona totalment autodestructiva, poètica, però mateix era un compositor de jazz increïble, no?, amb un coneixement de la música bestial, i una gran proposta pop, no? Pop en el sentit de que era molt popular, esperpèntic, no?, i em fascina. Sí.
Parlant de coses mítiques... Jo, abans t'he tirat una floreta dient que et continuo veient molt jove.
Gràcies.
Però sí que tinc una mica la sensació que has passat una mica de mite eròtic català a gendre perfecte de Catalunya que cau bé a tothom.
Sempre he sigut el gendre de Catalunya, eh?
Sí? Va, és de Catalunya.
Sempre s'ha dit, ah, és el gendre, és el gendre. Sempre m'he trobat amb gent que es vol fer la foto, no per mi, sinó per la seva mare. Ens vam fer una foto? Per la meva mare, però ja em passaven 25 anys, eh?
T'ofèn, això, profundament.
Profundament, evidentment, sí, sí, sí. D'una manera profunda, sí, sí, sí.
Però t'has sentit mai miteròtic? Així com gendre de Catalunya ho experimentes sovint?
La veritat és que no, sincerament no. No, no.
D'acord, doncs ja està. Anem al sobre, va. A veure, arriba al Teatre del Bo, i com que ho has de defensar tu i ets un actor professional, suposo que me la colaràs per tots costats. En aquest sobre, una afirmació, una frase... que ha escrit un guionista, la pots llegir. Jo en desconec què hi posa, l'audiència tampoc en té ni idea. El curiós del que ens expliquis és que no sabem si és veritat o mentida. Jo t'he de fer preguntes, tu has de defensar allò que posi.
D'acord.
Independentment de si és veritat o si és mentida, i després avaluarem si ets un bon mentider.
Molt bé. Doncs vaig patir una intoxicació etílica sense prendre'm ni una copa.
Quan va passar això?
Això va passar quan jo tenia 17 anys, al sud de França. Bé, just al límit de Catalunya Nord, Rosselló.
És una contradicció, suposo, això d'una intoxicació etílica sense prendre cap copa?
És una contradicció, sí, però pot passar perquè si tu estàs a la barema, on s'està treballant el vi, a les tines, per exemple, si caiguessis dins d'una tina, costa de sortir, hi ha la barrusca a sobre, no, tot l'entremat de branques, branquillons i tota la polpa de tot, i allà et pots quedar tapat durant 2-3 segons, beure més del que calia... I
emborratxar-te.
I emborratxar-te.
I entens de baremes, veig.
Bueno, una miqueta.
T'agrada el vi?
M'ha agradat, sí.
Com va sortir d'aquesta situació etílica? Van trucar una ambulància? Va venir el pare, la mare, el farmacèutic?
Van trucar una ambulància, però no va caldre perquè ja em vaig anar revifant de mica en mica. I ja quan estava venint ja la van desarticular perquè va dir no cal que vinguis perquè ja sembla que no està bé.
De qui estaves acompanyat aquell dia?
Anava amb dos amics d'aquests del grup de música.
Com es diuen?
En Jordi Torrent i en Jordi Mir. Sí, sí.
De Jordis.
De Jordis. És que tothom s'hauria de dir Jordi a Catalunya, no trobes?
És que mai sé... O sigui, amb tu ja em passa que a vegades no sé si m'estàs vacilant o m'estàs parlant seriosament.
Sempre m'ha passat això.
Veus? Doncs ara, clar, ara és mal moment per saber jo si és veritat o és mentida, això.
Sí.
A veure... Més inconnexions d'això que estàs defensant.
A veure...
Aquests dos Jordis que van haver de fer el boca a boca o...
No, em van treure, vull dir, jo estava com no inconscient, però com marejat, llavis blaus, com totalment col·lapsat, com mig espasmòdic, brut, sobretot era la imatge a la fila d'una persona com si sortissis d'una crucifixió, diguéssim.
Mira ara, que ràpid que he estat aquí. Roger Coma ha tingut mai un coma etílic? Has vist aquí,
aquí t'he vist,
Puc venir el teu stand-up, també, si vols.
Vine, ja, sí.
No, de públic, sí, vindré a aplaudir-te. Has tingut alguna altra situació d'aquesta, d'emborratxar-te fins a perdre el coneixement?
No ho crec, no ho recordo.
Si ha passat, no ho recordo.
Sí.
Jo dic que m'estàs mentint.
Què dius ara?
Sí.
Ostres, doncs tens raó. Molt bé.
O sigui, que l'he encertat.
Sí, sí.
Doncs
sí.
Ets un gran impostor perquè ho has fet molt bé. Per
ostres,
tant,
però me l'he inventat jo, aquesta, eh? No és de guionista, me l'he inventat jo.
I, o sigui, tot és mentida?
Tot és mentida.
Els Jordis...
Sí, sí. No, els Jordis existeixen,
la intoxicació...
Sí, 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 tot és mentida.
No hi ha res, de veritat.
No, 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 no. Doncs... No he fet mai la barema a França.
Te n'ha sortit molt bé. Roger, ha estat un plaer tenir-te avui a l'Eclipsi del Suplement.
Ai, moltes gràcies, molt gustós.
Que tant de bo et vagi molt bé aquest dia 16.
Merci.
I ho puguem escampar i girar. Fins aviat.
Gràcies.
Fem una pausa i del Teatre del Vol sembla mentida del Miqui Otero i el Jordi Puntí. Ara tornem.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè
és d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
El suplement, amb Roger Escapa.
Milanin sota la dita!
Pilota de Joan Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Reial Societat Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
Al Gastronòmic Fòrum de Barcelona, els del Caníbal deixem que els cuiners facin de periodistes.
Bé, doncs, com que em demanen que faci de periodista, ve molt de gust preguntar-li a aquest home que és incombustible. Què menges per esmorzar? Què menges, Nando, que no t'arronses amb res?
Carme, esmorzo quasi bé 2 ous cada dia. O ferrats, o truita, amb una llesca de pa amb tomàquet, perquè si no encara em estaria més gras del que estic. Pa amb tomàquet, oli d'oliva, una mica de sal, un cafetó i una mica de xocolata.
Un restaurant Caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de 1 del migdia, amb Paula Molés.
Les tardes de diumenge són tardes de ràdio, esport i tot gira.
Atenció!
Avui us acompanyarem fins a la TDT del Reial Societat Barça amb el seguiment del Mallorca Atlètic de Madrid, l'Espanyol Granada de la Lliga F i el Chelsea Arsenal de la Premier.
A més, viurem els partits dels equips catalans de la CB i a 7:15...
Getafe Girona. Els gironins volen arribar a l'aturada de la Lliga remuntant posicions.
I ho rematarem tot amb els minuts escombraria.
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Optimista neix o es fa. Perquè quan parlem clar, espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Yes, I'm the catalyst. Yes, I'm the catalyst. Yes, I'm the catalyst.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
I mig d'una del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, recta final, després de 14 hores de ràdio. Miqui Anava a dir Miqui Puntí, Jordi Otero. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Pensava que anaves a dir Miqui Puig.
També pot ser. Bueno, és que
I Toni Puntí.
El Miqui Puig és col·laborador del suplement, el tenim d'excedència, i moltes vegades, quan tinc el Blai Mercè a primera hora dels dissabtes, el miro i li dic Miqui Puig. Com que m'ha passat tantes vegades en directe i tinc tants Miquis i tants... Bueno, en fi, disculpeu-me. Miqui Otero, l'home orquestra, Jordi Puntí, l'home confeti, junts avui al suplement, defensant el Sembla Mentida, aquestes històries que dels oients, històries reals i increïbles que ens envien els oients, i que els escriptors Miqui Otero, Jordi Puntí, també la Irene Pujades, es dediquen a convertir en ficció. Ja fa unes quantes setmanes que hem estrenat aquest espai i, mica en mica, anem, doncs, rebent les propostes dels oients.
667 07 16 11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667 07 16 11.
Jordi, Miqui, vosaltres dos, si haguéssiu de trucar o deixar una nota de veu a un programa de ràdio que es diu El Suplement i explicar una vivència, una anècdota personal que us hagi marcat perquè dos escriptors professionals ficcionin aquesta vivència, què explicaríeu?
Ostres, encara no ho sé. Ara ens has agafat una mica.
El Puntí, saps què podria explicar?
Què?
Que va ser veí de Roger Coma.
És veritat.
Veus?
Oh, sí. No
història
sé si
real,
gaire
no?
Joc. Sí, sí, vam ser veïns uns quants anys. A més, passava una cosa molt increïble, i és que en aquells moments ell gravava una sèrie per BTV, que ara no recordaré el nom de la sèrie, i la gravava a casa seva.
Sí, les coses grans.
Les coses grans. I aleshores nosaltres ens miràvem els capítols sabent que tot allò passava a sota casa nostra. I havíem estat a casa seva, però dèiem, ah, mira, aquell gerro no l'havíem vist, no ens hi havíem fixat. Era una sensació molt especial, sí, sí.
I què més?
Persona encantadora, igual que la seva dona, igual que els seus fills. I a més ens feia pa, de tant en tant ens feia pa. Li agradava molt fer pa. Ara
sí,
potser ens sent...
Pel confinament, sobretot.
Sí, crec que
es van posar tots a fer pa. De seguida comencem el Sembla Mentida. Abans, una última hora informativa, i és que ha comparegut fa una estona el govern de Carlos Mazón d'alguna manera, ha comparegut la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana hores després d'aquesta manifestació massiva a València. 130.000 persones van manifestar-se per exigir la dimissió de Mazón i per denunciar la mala gestió del govern valencià de la Dana. Doncs bé, la vicepresidenta Susana Camarero diu que entén el dolor i el patiment de tantíssimes famílies, però lamenta que s'estigui polititzant, diu, aquest dolor i descarta la dimissió del president Carlos Mazón.
Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No es una opción. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado. Insisto, en medio de la mayor crisis de la historia que haya vivido este país en los últimos años.
Bé, nada nuevo bajo el sol, no?, que dirien. Per tant, que se queda, de moment, Carlos Mazón després d'aquesta manifestació. Miqui Otero, tu siguessis d'explicar alguna història?
Una molt inverosímil. Molt inverosímil,
Que és que... Però te l'inventaries?
No, faries... és inverosímil.
Faries un Enric Marco.
Però va passar que vaig guanyar el Pau Gasol al bàsquet. És absolutament inverosímil, i a mesura que avança el temps i el meu físic es degrada, que ja de per si baixet i tal, és encara més inverosímil.
Quants anys teníeu?
Calculo que 12, 11. Ell és un any menor. Uh-huh. I el Barça jugava sempre amb un any menor per no tenir avantatge,
sí.
I els vam agafar la primera jornada de Lliga quan encara no es coneixien entre ells i tal, i els vam guanyar. I a la jornada, quan vam tornar, quan vam anar, no sé si era el Picadero o el seu pavelló, ens van guanyar de 60 i pico. O sigui, no vam veure la pilota, no? Però a casa els vam guanyar.
Aquella victòria te l'emportaràs per sempre. Doncs la història que hem seleccionat avui i que ficcionarem a través del Miqui Otero és... aquesta història de la Montse.
La meva mare, que en aquell moment tenia 89 anys i que fins aleshores havia viscut sola, estava a casa meva perquè tenia un problema de salut i necessitava estar acompanyada. Una tarda vam anar totes dues a casa seva a recollir alguns llibres i algun altre objecte que necessitava. Vam anar i tornar amb taxi. En aquella època jo vivia al Gòtic de Barcelona, molt a prop de l'Ajuntament, i com que els carrerons són estrets, li vaig demanar al taxista que s'aturés a la plaça de Sant Jaume. Em vaig pagar, vaig baixar, i en el moment en què anava a obrir la porta perquè pogués sortir la meva mare, el cotxe va arrencar en direcció al carrer Ferran. Automàticament vaig córrer darrere d'ell, i com que la plaça de Sant Jaume sempre està plena de gent, no avançava amb gaire velocitat. Jo corria al darrere, gesticulava i cridava repetidament «Atureu el taxi! Stop the taxi!». En un moment donat, es va aturar. Em vaig adreçar al taxista, que va baixar el vidre de la finestra i em mirava amb cara de no entendre res. «La meva mare està aquí dins!». L'home em mirava astorat. Finalment es va girar i va comprovar que efectivament hi era i va dir alguna cosa semblant a «com ha pogut passar».
Aquesta és la història que ens ha explicat la Montse i que ara transformarem en un conte que el Miqui Otero ha titulat «Taxista, porta'm al cel».
Vaig pensar en moltes coses en pocs segons. El sabor de la culpabilitat. M'havia deixat a la mare el taxi, com que oblideu un paraigües. L'olor de crispetes. Vaig recordar la pel·lícula «Solo en casa», que havíem anat a veure juntes al cine Urgell quan jo tenia 6 anys. També em va venir la imatge d'un cartell amb la fotografia d'un gos i la frase «Ell mai no ho faria». I la flaire de les mandonguilles amb xípies, la seva millor recepta i el meu plat favorit. «Menja, que no menges res», deia sempre. Tants anys d'esforç, des que la mama va emigrar d'un poblet de Granada, jo ara li pagava així. Tot això va creuar-me el cap com un tren que passa de llarg per una estació fantasma. Estava en xoc. Per això, tot i que érem a Barcelona, vaig cridar en anglès «Stop that taxi! Stop that taxi!». Però el taxi on anava ma mare, de 88 anys, amb problemes severs de salut i de mobilitat, ja s'allunyava. Vaig aturar jo un altre. «Siga ese taxi», vaig dir, amb entonació de Hollywood. Ara agafam la rotonda de Plaça Espanya a 100 km per hora. La meva conductora es va interessar pel meu rapte d'histèria. Li vaig explicar que m'havia oblidat a ma mare i ella, una d'aquestes dones amb pentinat tan aerodinàmic com el Guggenheim, em va dir «Però corre molt. Creus que pot ser un segrest? Com?». «Sí, la teva mare tenia algun enemic? Moltes joies?». De sobte, la taxista Guggenheim preguntava com si fos un detectiu privat. Però tenia raó. Si el taxi corria, la hipòtesi del segrest tenia sentit. Ma mare, però, no era una comtessa amb collars caríssims, sinó una humil dona de fer feines jubilades. És molt difícil seguir un taxi a Barcelona on tots els taxis són de Barcelona, i, per tant, grocs i negres. «Quan sortim de Catalunya el veurem i sabrem què és ella», em va dir. «Havien segrestat a ma mare? Era un malson?». Era un malson. Vaig demanar a la conductora que Guggenheim que anés més ràpid, però ella s'havia entestat en resoldre el cas. «Era feliç ta mare a casa? Creus que se sentia realitzada veient les seves filles?». Així va ser com, després de posar benzina al Fajarín, la taxista detectiu es va convertir en la taxista psicoanalista. Si no era un oblit ni un segrest, llavors havia de ser una altra cosa. Una fugida, per exemple. «Tenia algun problema, Inisenda?», va dir. «Algun deute de drogues?». Ma mare només sortia de casa els dimarts per anar a la farmàcia, sí, i a un 365 a fer un cafè amb les amigues. Però ja era, l'acabàvem de veure, un taxi groc i negre als Monegros. «És ella, corre!». «Has notat alguna cosa estranya últimament?», em va dir la taxista Guggenheim, ficant cinquena amb calma i encenent un mantolat. És cert que feia temps que insistia. Ma mare volia anar al seu poble per veure l'últim cop com treien el suro dels arbres de l'Ombria. «No pot ser, mama, estàs molt gran. Potser quan et milloris. Et poso el joc de cartes a la tele. Va, descansa». «Doncs ja ho tens. Ha fugit per fer el que volia fer. Però si no té diners per...». Llavors em va venir al cap. Dies enrere l'havia enxampat agafant els bitllets de 50 euros que sempre guardava cosits al coixí. Vam conduir hores i hores, trobant i perdent el rastre del taxi de ma mare. Quan vam començar a veure els cartells que anunciaven el poble, li vaig dir a la taxista Guggenheim que ja no calia córrer. Vam aparcar sota d'una alzina. Hi havia pastors esquilmant un munt d'ovelles. Vaig baixar la faldilla de la muntanya fins a l'Ombria, al costat del riu i dels arbres mig desvestits, amb els suros ja pels turmells. La mare, asseguda en un cep de fusta, un bolso gegant, unes estovalles de quadres vermells, una carmanyola oberta i dos plats de terra. L'escena dominada per l'olor del suro i de les mandonguilles amb sípia. «I això?», vaig dir, assenyalant el menjar. «Sabia que vindries. Volia veure tot això per últim cop. I volia veure-ho amb tu. Menja, que no em menges res últimament». «Taxista, ja no vaig al cel, però no et posis trist i queda't els diners.
passatge, jo em vaig a fer.
La història de la Montse, ficcionada pel Miqui Otero amb aquest taxista Porta'm al cel, amb aquest final amb mandonguilles. Puntí.
Bueno, per unes bones mandonguilles es fan quilòmetres.
Es creua la península.
No? Exacte. En quin moment vas decidir que passaríem per Alfajarín?
És com el Nus, diguem, el lloc més emblemàtic de les clar. Estacions de servei. Vull dir, tothom coneix d'alguna manera. Alfajarín fan un petit rodeo, però sí, volia la iaia fugitiva, claríssimament.
No. I com sempre, l'important també són els detalls, no? Les narracions. I aquí, per mi, evidentment, el pentinat Guggenheim és important, però aquest mantolat que agafa de cop... Dius, clar, és que només dient que fumo un mantolat la taxista psicoanalista ja...
És el que deia Nabokov, no? Acaricieu els detalls, els beneïts detalls, no? Així estàs a dintre el taxi, exacte, quan sents l'olor del mantolat.
I has mantingut l'estop de taxi literal de la Montse.
Això és boníssim. No ho he pogut desenvolupar, però em sembla boníssim. El que passa és que en el cas de l'oient té un sentit, perquè era el barri gòtic i la dona devia pensar, estic rodejada de guiris, millor ho dic en anglès, sí, i algú em farà cas, no?
La segona història que hem seleccionat ens l'ha explicat l'Oriol.
Resulta que són forners i jo buscava un forner i buscant em envia un currículum, un senyor, i tenim una entrevista, sembla bé, tinc una segona i inclús una tercera. Bé, l'anècdota és que quedem pel dia a treballar, un dilluns a les 5 del matí, començar, teníem els papers preparats al contracte, perquè abans de començar a treballar firmem tots els papers, i li vaig dir a les 5 del matí, que és quan començava ell, a les 5 menys quart es presenta, dic, ja anem bé, un quart d'hora abans i tot, pugem a firmar els papers, em va agradar que se'ls va llegir tots, molta gent firma només el contracte i d'això, però van firmar tots els papers... I ell mateix em diu, vaig a deixar els papers al cotxe, que no els vull deixar per aquí sobre, que no sé, dic, perfecte. Passa un minut, passen dos minuts, diu, coi, com és que no ve? Dic, que no ho sé, aviam si s'ha despistat o no sap on t'ha aparcat, és nou, no coneix el lloc. Sortim per allà fora al carrer, mirem un carrer, mirem l'altre carrer. Tu l'has vist més? Doncs jo tampoc.
I aquí s'acaba la història, eh?
Aquí s'acaba la història.
Ara em veus, ara no em veus. El conte que ha titulat el Jordi Puntí a través d'aquesta història d'aquest forner de l'Oriol. Som-hi.
Tu l'has vist més? Doncs jo tampoc. Cada cop que el forner Oriol explica la història, acaba amb aquestes paraules. El seu to va de la sorpresa, com si hagués estat víctima d'un truc de màgia, a la indignació. Qui era aquell home que el va deixar plantat el primer dia de feina? El temps l'ha convertit en un ombra, en un misteri. I el desconcert s'agreuja perquè d'entrada li havia semblat un bon candidat per treballar al forn. A la primera entrevista, quan li va portar el currículum, ja li havia donat confiança. Es va fixar en les seves mans, aspres de treballar, calloses, però amb les ungles netes i ben tallades. A la segona entrevista se'l va guanyar queixant-se del pa que venen a les benzineres, que és com de goma, no? I va defensar que la coca de forner de debò, la bona, ha de dur una mica d'anís, oi? La bona impressió es va confirmar breument el dia que començava, un dilluns a les 5 del matí. Va arribar un quart d'hora abans per firmar el contracte i ni tan sols feia cara de son. Es va llegir els papers de dalt a baix abans de signar amb molta atenció. Potser massa atenció, va pensar l'Oriol més tard.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Per tot plegat, doncs, quan va veure que no tornava de deixar el contracte al cotxe, va patir per ell. I si li havia passat alguna cosa, algun accident? Pobre xicot, es deia, pobre xicot. Amb els minuts, però, l'angoixa va agafar un altre camí. I sí, ara que ja tenia el contracte a les mans, se li presentava amb una baixa mèdica. No ho sé, un esguins, una depressió sobtada, una al·lèrgia a la farina. Li hauria de pagar el sou sense haver enfornat ni un sol pa ni empolsegat una ensaïmada. Aquell matí, quan va acabar la feina, l'Oriol va pujar al despatx i es va mirar el contracte. La signatura era un gargot il·legible. Es va adonar que no tenia cap mòbil del fugitiu, cap e-mail, i per primer cop el seu nom li va semblar estranyament rebuscat. Carles Illa Junqueras? Va confirmar al calendari que avui no era 28 de desembre i va buscar inútilment una càmera oculta. Durant uns quants dies va viure en estat d'alerta, com qui espera una garrotada que no sap d'on li caurà. Després s'hi ha anat acostumant, perquè el desconegut s'ha fos en la rutina quotidiana i ningú li ha reclamat mai res. Però ell no l'ha oblidat. A vegades llegeix les esqueles del diari per si surt aquell nom impossible. O anant pel barri, es fixa en les cares dels desconeguts per si és ell. I els dilluns, quan són les 5 del dematí en punt, encara dona un cop d'ull a la porta, per si s'obre inesperadament i aquell home entra i li diu: «Bon dia, Oriol, com anem?»
Se'n va anar en un dia molt clar. Jo no sé si a una terra llunyana se'n va anar cap allà. No sé pas si tornarà.
No tornarà, no.
No tornarà. Carles Illa Junqueras, aquí hem tirat de literatura,
Bueno, perquè sí, vaig estar una estona pensant quin nom podria ser rebuscat i anudir alhora, i vaig dir, mira, doncs Carles Illa Junqueras, sí.
Ara, a mi m'agrada com de la frase penja tota l'anècdota. És a dir, quan sí, sempre expliquem la mateixa anècdota i història molts cops, sempre fem servir la mateixa frase. Exacte. I aquí és... Tu l'has vist més? Perquè jo tampoc. És com jo vaig guanyar Pau Gasol al Barça. Sempre hi ha aquesta frase de la que penja la història, no?
Ara em veus, ara no em veus, a través d'aquesta història sensacional que ens havia traslladat aquest oient, l'Oriol. Jordi Puntí, Miqui Otero, moltes gràcies.
Vinga, que vagi molt bé.
Sembla mentida. Envia una nota de veu curta al 667-07-1611 explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667-07-1611. El suplement, amb Roger Escapa.
Bonpreu i Esclat dona suport a la cultura catalana i patrocina la sardana esportiva. Avui des de Balaguer celebrem la final del Campionat de Catalunya en categoria veterana. Segueix-ne el resultat amb Bonpreu i Esclat. Bonpreu i Esclat.
La imatge més icònica de la lluita antifeixista a la Guerra Civil és obra d'Antoni Campanyà.
És la il·lusió d'un moment en què tot era possible i tot estava per fer.
No n'hi ha prou amb la imatge. La imatge té una història al darrere.
Qui era la miliciana de la fotografia?
La meva mare, en particular, era una bomba.
Anita, la miliciana tenia nom. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Veure com els podem perfeccionar i millorar.
Després dels últims episodis viscuts amb el Dan a Catalunya...
El tipus d'avisos que es donen, el llenguatge dels avisos...
En plena negociació pels pressupostos de la Generalitat.
Jo no faig un discurs de decreixement econòmic, també ho vull deixar clar.
Amb les tensions internes, polítiques, pròpies del país.
Ahir algú deia que els vots dels comuns es donaven per descomptat. No s'enganyin, no estan per descomptat.
Aquest dilluns respon a tot plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquest dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Vine en família a gaudir de la música simfònica amb l'orquestra OBC i l'espectacle Toy Box. El 16 de novembre a l'Auditori s'obrirà una acolorida caixa de joguines plena de dansa i música francesa inspirada en el ballet La Boîte à Joujou de Debussy. Més informació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina, centre de la imatge, presenta Gemendi Hurbil, prop d'aquí. El treball del fotògraf Clemente Bernat, que plasma la seva mirada sobre el conflicte basc des dels anys 80 fins a l'actualitat. Prop d'aquí, de Clemente Bernat, fins al 26 de gener a la Virreina, centre de la imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Aquest matí se celebra a la plaça del Mercadal de Balaguer la jornada final del campionat sènior de colles sardanistes. La categoria veterana tancarà avui la Lliga en el 73è concurs de la capital de la Noguera, on, a més, també s'hi celebra la final del campionat regional de la Terra Ferma. Quim Rutllant, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Una de les finals de la Lliga sardanista amb més nivell dels últims anys, eh, Quim?
Així és, i a més molt participada. Més de 500 sardanistes estan participant de 43 colles d'arreu del país, de les quals 7 avui tanquen la Lliga a la categoria sènior. De les colles que hi participen en aquesta final, Toc de Dansa de Tarragona hi arribava amb cert avantatge davant de la colla Sabadell, que optaria també el campionat. I pel que sembla, les coses s'han ajustat. Ballada la primera a la sardana, ara mateix, doncs, només estan en un punt de diferència. Caldrà esperar com acaba aquesta segona sardana que estan ballant ara per veure si es va la sardana de desempat pel campionat nacional a les colles de sardanes en la categoria veterana.
Fantàstic, doncs el desenllaç al Catalunya Migdia avui amb la Sara Riera. Una abraçada, Quim.
Que vagi molt bé.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la coordinació d'informatius Sara Riera, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Pustils, Marta Calero i Marc Sebastià, producció Sònia Olofeu i Mercè Mondelo, el control tècnic Dani Rodríguez i Blai Iniesta i el control central Pepi Quinteros. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí i fins que faci falta. Fins aleshores, salut i molta ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.